cochions, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu.
A Perpinyà han rehabilitat el Museu Rigó. La transformació ha permès connectar els palaus Mellí i Lasern. Aquest és, va ser l'antiga residència dels comtes de Lasern. I és justament en aquest palauet on s'allotjava Pablo Picasso durant les visites que feia la família entre l'any 53 i el 55 del segle passat. I justament aquest fet és el que s'ha utilitzat per fer la primera exposició temporal del nou Museu Rigó. La relació del pintor amb Perpinyà és el fil conductor de la mostra. El comissari, Eduard Vallès, ha fet troballes importants, troballes que podem veure en aquesta exposició, com per exemple les imatges inèdites gravades per Jacques Lacerne o els telegrames que Picasso enviava a la família per anunciar la seva arribada. En aquella època el pintor havia acabat la seva relació amb François Gilot i començava una nova relació amb Jacqueline Roquet. Els amics que el visitaven, els seus fills que venien a passar l'estiu, fotografies de Picasso entaulat i quadres que han cedit als museus de París i Barcelona, a més de l'obra de col·leccions privades, formen aquest Picasso Perpinyà al cercle de la intimitat. A més de l'interès de les obres exposades, també cal ressaltar que els quadres i els documents es troben just en el lloc on es produïen les llargues estades de Picasso a Perpinyà. La remodelació del Museu Rigó ha costat quasi 9 milions d'euros. Les seves col·leccions permanents són de més de 400 obres i van del segle XIV fins a l'actualitat. I són d'artistes que han deixat una empremta a la ciutat. Aquesta és una mica la línia habitual del museu, a part d'aquesta exposició. Exposició de la que vam parlar amb el comissari, amb Eduard Vallet, justament, i això és el que ens deia.
Es tracta d'un Picasso poc habitual, és un Picasso que està en un entorn efectivament molt íntim, perquè està justament a la casa dels seus amics de Perpinyà, els comtes de Lasern, que és l'actual Museu Rigó, que és on està ara mateix l'exposició. És una casualitat que es faci una exposició Picasso al mateix lloc on Picasso ha viscut i on ha treballat. De fet, algunes de les obres de caire íntim que va fer per als comtes de Lasern, papers retallats, retrats, etc., estan en aquesta mateixa exposició, per tant estan al lloc on han estat realitzades.
És un Picasso d'una època determinada, anys 50?
Efectivament, és un Picasso dels anys 50, 53, 54, 55, que són els anys en què Picasso va a Perpinyà i s'està a casa dels comtes de Lasern, però també hi ha alguns Picassos d'èpoques anteriors, en el sentit que hi ha alguns flashbacks en l'exposició per parlar d'algunes temàtiques vinculades a aquest Picasso dels anys 50, que és un Picasso d'alguna manera molt modern, en el sentit que era un home amb 70 anys però que feia una obra molt atrevida, molt moderna.
Un Picasso que no va fer grans olis a Perpinyà, però que en canvi sí que, per passar el temps, feia alguna de les obres que també estan exposades.
Exactament. Quan parlem d'íntim, referim també a aquesta producció que no s'inscrivia dintre d'una lògica professional. O sigui, les estades a Perpinyà no eren les típiques estades de Picasso que feia per treballar fortament, sinó que van a Perpinyà precisament per a trencar amb la rutina habitual de treball. I en aquest entorn relaxat, doncs Picasso feia aquestes obres menors, però en canvi a l'exposició el que hem fet és contrapuntar aquestes obres amb grans olis contemporanis de Picasso que expliquen aquesta relació amb Perpinyà. Es tracta de grans olis de totes les persones de l'entorn de Picasso que han vingut a Perpinyà. Les seves dones que han vingut a Perpinyà, els seus fills, marxants, amics, intel·lectuals, amb grans olis prestats pel Museu Picasso de París, de Barcelona, el Museu Pompidou. Per tant, diguéssim, hi ha aquestes obres petites, íntimes, fetes al mateix edifici del museu, al costat d'altres grans obres mestres de l'època.
I unes imatges inèdites que es passen també a l'exposició. A tu t'entusiasma d'aquestes imatges és justament que el que fan és confirmar i corroborar aquest vincle de Picasso amb la ciutat.
Exactament, aquestes imatges inèdites fins a dia d'avui, on es veu Picasso a Perpinyà precisament en el mateix edifici del museu, jo penso que són molt, molt importants perquè d'alguna manera mostren la vinculació, diguéssim, entre Picasso i aquesta ciutat, no? S'ha parlat molt de Picasso, hi ha moltes exposicions Picasso arreu del món, però aquesta jo entenc que és una exposició que és tel·lúrica en el sentit de que està lligada a un territori i això li dona una dimensió especial. Poder veure Picasso amb imatges al mateix lloc on s'exposa, doncs això crec que té una força especial per a l'espectador i sobretot per al públic de Perpinyà, que la pot disfrutar a un nivell de lectura, i el públic de fora que vingui pot veure grans obres de Picasso amb un altre nivell de lectura molt diferent. Per tant, una exposició al mateix temps local i internacional.
L'exposició està oberta fins al mes de novembre, per tant hi ha temps suficients com per planificar una visita a Perpinyà, però sobretot hi ha temps a l'època estival, qualsevol persona que estigui pròxima, que aprofiti i vegi aquest espai, aquest nou espai, que per cert hi ha hagut una important obra i amb una important inversió.
Exactament, l'Ajuntament de Perpinyà ha apostat molt fort per la cultura, en aquest cas per les arts plàstiques, i l'antic museu Jacint Rigau, diguéssim, ha estat reformat. Avui s'ha presentat no només, diguéssim, la nova reforma del museu, sinó també aquesta exposició permanent sobre Picasso, tot en el mateix temps, el qual ha significat un gran esforç per als equips dels museus, fer al mateix temps una permanent i una exposició temporal. Però jo crec que la visita val la pena, en el sentit de que Perpinyà té un equipament important, potent, que l'homologa amb grans museus nacionals francesos a partir d'ara.
A més d'aquests quadres fets amb papers retallats que hi ha en l'exposició, que són els que es van fer aquí a Perpinyà, també has trobat altres objectes que són íntims i fins i tot podríem dir que sentimentals, com pot ser els telegrames que s'enviaven per anunciar l'arribada de Picasso en aquest palau, no?
Exacte, exacte. Aquest discurs, diguéssim, més íntim ha fet que a través de la recerca en profunditat que he fet a partir de que l'Ajuntament em va demanar que em fes càrrec d'aquesta exposició, doncs trobar molt material inèdit. Tal com has dit, doncs, per exemple, telegrames que Picasso enviava quan arribava a Perpinyà. Jo em pensava personalment que això havia desaparegut. Com abans amb els vídeos, que són vídeos inèdits que durant 60 anys no ha vist ningú perquè s'han hagut de digitalitzar, amb els telegrames i les cartes passa el mateix. Ningú es pensava que existien. Un telegrama, per definició, és algo efímer, que s'utilitza per rebre informació d'algú i desapareix. Però clar, qui s'ha conservat els telegrames on surt el nom de Picasso dient arribaré demà a Perpinyà, Amitier, Picasso. Això és fantàstic, podeu veure aquests documents, aquestes postals enviades per Picasso a la Contesa de la Germe, l'anfitriona de la casa. Doncs ha sigut tota una sorpresa, i que el visitant pot disfrutar, doncs, veient tot aquest lligam tan íntim, perquè com he dit abans, hi ha moltes exposicions Picasso, i algú m'havia preguntat per què Picasso i Perpinyà. Doncs qui vegi l'exposició entendrà que no s'ha forçat l'argumentari, sinó que realment hi ha un lligam molt potent, perquè de fet la part final de l'exposició, que és com una mena de viatge sentimental, hi ha moltes fotos de Picasso passejant pels carrers de Perpinyà, davant de les cultures del Maiol de Perpinyà. Per tant, jo penso que és una exposició que es pot disfrutar tant pel perpinyarès com la persona que ve de fora.
De fet, el vincle de Picasso, o sigui, l'arribada de Picasso a Perpinyà arriba per part d'un altre artista, no per part de la comtessa.
Exacte, exacte. La relació de Picasso amb Perpinyà té els seus orígens remots a la Barcelona del canvi de segle, justament amb la figura de l'escultor català Manolo Hugué. Manolo Hugué és un dels grans amics de Picasso dels temps heroics, dels temps difícils, de quan Picasso no era encara Picasso, li va fer costat des del principi. I en un moment determinat, als anys 40, mor Manolo Hugué, i Picasso traspassa aquest efecte a la vídua de Manolo Hugué, que es deia Totot. I Totot era una invitada habitual dels comtes de la Germe a Perpinyà. En un moment determinat en què Picasso és abandonat per la seva dona Françoise Gilot, Totot, que està en aquells moments a Perpinyà amb els comtes de la Germe, li diu: escolta, Pablo, vine amb mi, i t'oblides de tot. Una mica li va fer costat, diguéssim, no? I va ser quan Picasso va anar a Perpinyà i va conèixer els comtes de la Germe. A partir d'aquí comença una relació ja autònoma entre Picasso i els de la Germe. Però efectivament tot comença amb la relació de Picasso amb Manolo, amb la seva vídua, i l'exposició mostra tot això. De fet, un d'aquests flashbacks que he fet ha estat posar un autorretrat de Picasso de quan tenia 15 anys i un retrat que ha fet Picasso de Manolo més o menys de la mateixa època, explicant exactament que aquí està l'origen de tot.
Eduard, quan un conservador s'especialitza en un artista en concret, s'especialitza perquè hi ha una seducció personal cap a la seva obra, perquè potser d'una manera casual has anat a parar fins i tot potser per alguna feina amb Picasso en aquest cas, o realment hi ha una especialització per un sentiment personal?
Sí, jo crec que és una mescla de tot, és una mescla de tot, perquè hi ha per un costat la tasca professional, que t'hi trobes i ho has de fer, però com a conservador pots variar. Si com a conservador treballes en un museu monogràfic com és el Museu Picasso, on treballava jo abans, no hi ha més remei, perquè estàs precisament amb això. Abans havia treballat amb el Josep Palau i Fabra, el gran expert en Picasso, també, que era una persona monogràficament picassiana, diguéssim, no? I clar, tot això et va condicionant molt. I clar, i el fet d'haver treballat pot ser que facis el canvi, ara treballo com a conservador al Manac i treballo amb altres artistes, però el fet d'haver treballat amb Picasso és un artista que sedueix i t'agafa. I això ho explica qualsevol expert en Picasso, no és el meu cas únicament, perquè és un artista molt ric, és un artista que, això m'ho deia al Palau, que quan veus la seva obra, la seva vida, sembla que hagi viscut 10 vides, perquè sembla impossible que hagi fet el que ha fet, i a part Picasso és un artista que ha viscut molts períodes diferents, és un artista que viu a l'època del París, del canvi de segle, del cancan, diguéssim. Després viu el París de principi de segle, de les avantguardes. Després viu la retorn a l'època neoclàssica dels finals dels anys 10 i principis del 20. És un artista que viu l'època surrealista dels anys 30. És un artista que, d'alguna manera, ha viscut els grans moments, diguéssim, de l'art del segle XX i ha estat allà. I tot això fa que un viatge en Picasso és un viatge al llarg de la història de l'art.
Eduard Vallès, moltíssimes gràcies per totes aquestes explicacions respecte a aquesta nova inauguració del Museu Rigó, una important obra, però sobretot sobre d'aquesta col·lecció, d'aquesta exposició interessantíssima sobre el Picasso més íntim i el Picasso amb la seva relació amb Perpinyà. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.